ja són les dues.
Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
Reeditat el cordó sanitari contra l'extrema dreta al Parlament, el PSC, Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP han decidit ampliar a Aliança Catalana el veto que ja aplicaven a Vox la passada legislatura. Un acord que va impedir que el partit ultra tingués un lloc a la mesa, un senador autonòmic i que pogués defensar proposicions de llei pròpies. El pacte que han presentat es titula Per un Parlament compromès amb la democràcia, els drets i la diversitat. Ferran Pedret és diputat del PSC.
Davant de qui pretén dividir-nos en funció dels nostres accents, dels nostres aspectes o dels nostres afectes, les persones que creiem en una societat oberta, plural, democràtica, hem de defensar que tots i cadascun dels nostres conciutadans, tots i cadascun dels nostres congèneres han de gaudir d'una igual llibertat, del dret a desenvolupar el seu projecte de vida amb autonomia i amb dignitat i evitar la confrontació, això que alguns pretenen excitar, com s'ha explicat molt bé, del penúltim contra l'últim.
És dimecres 17 de juliol de 2024. Tenim més titulars. Pedro Sánchez promet més transparència. Sara Torremocha.
En una compareixença al Congrés, el president ha detallat alguna de les mesures del Pla de Regeneració Democràtica que inclouen la limitació del finançament públic dels mitjans i les reformes de lleis mordassa i electoral. PP i Vox l'han criticat amb duresa i l'han acusat de promoure censura.
Nou accident entre camions a l'AP7.
Un sinistre que ha provocat 10 quilòmetres de cues. Mentrestant, 4 dels 47 ferits de l'accident de l'autobús d'ahir a la C32 continuen en estat greu.
Comencen les obres per millorar el canal d'Urgell.
Les actuacions per modernitzar aquesta infraestructura han començat a Castellserà, on es construirà una de les 3 noves bases reguladores.
Jaume Collboni presenta el seu model de ciutat verda.
Una aposta que deixa de banda les superilles impulsades per Ada Colau i que prioritzarà actuar en nous interiors d'illa, solars abandonats, places o espais buits, tot plegat amb una inversió de 150 milions d'euros.
Presentada la nova edició del Festival de Cinema de Sitges.
Que es farà del 3 al 13 d'octubre i que reconeixerà la carrera dels actors Fabio Testi, Nick Frost i Corey Feldman. Algunes de les produccions que es podran veure són Apocalipsis Z, El principio del fin o The Second Act.
I també en cultura, doble concert de Luis Miguel a Barcelona.
El cantant i productor musical mexicà actuarà avui i demà al Palau Sant Jordi en dues actuacions on farà un repàs dels seus grans èxits.
I a l'esports, Roger Sánchez, el Barça manté el mes de desembre d'aquest any com a data de retorn al nou Camp Nou.
Així ho han explicat aquest migdia. La idea és jugar de nou a l'Estadi Blaugrana abans que acabi l'any, amb un aforament d'unes 60.000 persones. L'agost del 2025 les dues primeres graderies estarien a ple funcionament i l'obra es tancaria el 2026.
Arriba la primera onada de calor de l'estiu a bona part de Catalunya. Previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
Bon dia. Estem tenint una situació molt típicament del juliol. Per tant, sol, calor i més aviat xafogó a moltes comarques. De fet, a hores d'ara s'està enfilant més la temperatura que no pas ahir, especialment a les comarques de l'interior, ja des del prelitoral, la Catalunya central, Pirineu, comarques de Ponent, interior de Girona, a hores d'ara ja tenen més de 30 graus i, de fet, al llarg d'aquesta tarda cap a la terra ferma ens atansarem als 36-37 graus, també a la Conca de Tremp o fins i tot al Pla de Bages o cap a la Conca d'Òdena al voltant dels 34-35 graus. Arran de mar, moltíssima xafogó, poc més de 27-28 graus, però amb aquesta humitat elevada, i de núvols importants al llarg d'aquesta tarda n'hi haurà molt pocs. El dijous serà un dia que començarà amb alguns núvols cap a les comarques de l'Ebre, després es desfaran i, sobretot, demà farà molta més calor que avui. Ja tocarem els 40 graus a viles com Lleida capital. N'estarem pendents a la xarxa?
N'estarem pendents i us ho explicarem al control de so. Ivan López, passen 4 minuts de les dues.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
És la nostra portada d'aquest dimecres al Parlament de Catalunya, que ha reeditat el cordó sanitari per aïllar l'extrema dreta de Vox i Aliança Catalana. El PSC, Junts, Esquerra, Comuns i la CUP s'han compromès a no acceptar els seus vots ni per acció ni per omissió en una investidura, a no donar-los suport en cap iniciativa i a impedir sempre que es pugui a que tinguin representació en els organismes de la cambra. Mont Carvajal, bon dia.
Bon dia. 5 dels 8 partits del Parlament, que representen el 80% de la cambra, han signat un acord per aïllar l'extrema dreta. Ja ho van fer la legislatura passada i durant la darrera campanya electoral. I ara hi tornen per afegir Aliança Catalana, que hi ha entrat amb 2 escons. En una compareixença conjunta, els representants d'aquests 5 partits s'han mostrat convençuts que no s'ha de normalitzar l'extrema dreta ni els seus missatges d'odi. Escoltem Najat Driouech, d'Esquerra Republicana, Andrés García Berrio, dels Comuns, i Ferran Pedret, del PSC.
perquè no hi ha una extrema dreta bona i una dolenta. Per això no permetrem que ningú tapi el seu racisme i la seva xenofòbia amb la nostra senyera.
A l'extrema dreta ni aigua, ni en castellà ni en català. Pot semblar una frase feta, però aquí al Parlament és un compromís que hem adquirit els comuns, Esquerra Republicana, PSC, CUP i Junts per barrar el pas al feixisme i al racisme.
Davant de qui pretén dividir-nos en funció dels nostres accents, dels nostres aspectes o dels nostres afectes, les persones que creiem en una societat oberta, plural, democràtica, hem de defensar que tots i cadascun dels nostres conciutadans, tots i cadascun dels nostres congèneres han de gaudir d'una igual llibertat.
Aquests partits s'han mostrat satisfets del pacte perquè en la legislatura passada l'extrema dreta no va poder tirar endavant cap iniciativa i ara, de moment, també ha quedat exclosa de totes les 8 comissions d'aquesta legislatura que s'han constituït avui mateix.
I justament amb l'objectiu de frenar els falsos rumors que molt sovint fa servir l'ultradreta, el president espanyol Pedro Sánchez ha esbossat aquest dimecres al Congrés el seu pla per la regeneració democràtica.
El cap de l'executiu pretén tancar un gran acord amb la resta de partits per enfortir la democràcia i per això engegarà una ronda de contactes.
Entre altres coses, Sánchez ha plantejat les reformes de la llei Mordassa i una nova legislació per frenar les notícies falses basant-se en el reglament de llibertat de mitjans aprovat al Parlament Europeu.
Sánchez pretén, a més, reformar les lleis del dret a l'honor i a la rectificació amb l'objectiu d'oferir una reparació pública a les persones investigades en casos judicials que no acaben en judici. El cas de l'executiu també planteja fer obligatoris els debats per les eleccions, acabar amb el finançament dels pseudomitjans digitals i posar fre a les notícies falses.
La democracia tiene el derecho y la obligación de defenderse de los bulos, de las injerencias de aquellos que quieren desmantelarla, la democracia, enfangando el debate público, eliminando a rivales con difamaciones o comprando la opinión de ciertos tabloides digitales a base de talonario.
Pel cap de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, la voluntat de Sánchez d'aturar el que considera la màquina de fang és només una estratègia per defensar la seva família.
El cinismo hecho carne nos da lecciones de verdad. Señor Sánchez, el mayor bulo de España es usted. Sí, señoría.
Des d'Esquerra, Gabriel Rufián ha criticat la falta d'iniciativa de les propostes de Sánchez i Junts per Catalunya ha coincidit amb la ineficàcia de la proposta i ha retret al cap de l'executiu espanyol que pacti sovint amb aquells que considera responsables de la màquina de fang.
Doncs encara en la crònica política, el diputat d'Esquerra, Ruben Wagensberg, ha tornat avui al Parlament després de mig any a l'exili.
Wagensberg ha estat rebut per una comitiva encapçalada pel president de la cambra, Josep Rull, que ha celebrat el seu retorn a Catalunya en llibertat.
I encara parlant d'Esquerra, els seus responsables de comunicació ja sabien fa mig any que els autors dels cartells contra Ernest Maragall eren militants del partit.
Segons uns àudios als quals ha tingut accés RAC1 i l'Ara, el 8 de febrer hi va haver una reunió que va comptar amb la presència del viceconseller del govern, Sergi Sabrià, per parlar sobre com fer front a l'escàndol.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Més coses, 7 minuts i un quart de 3. Parlem un dia més de mobilitat i d'un matí molt complicat a la P7 per un nou accident amb camions implicats a Cerdanyola del Vallès. Un sinistre que ha provocat més de 10 quilòmetres de retencions en sentit nord.
L'accident ha obligat a tallar dos carrils de la via i els bombers de la Generalitat han hagut de treure el conductor d'un dels camions.
Mentrestant, 4 dels 47 ferits de l'accident de l'autobús d'ahir a la C32 entre Pineda de Mar i Tordera continuen en estat greu.
Es tracta d'una dona de 28 anys que està ingressada a l'hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona amb una lesió medular greu. Un home de 40 anys que es troba a l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona i una dona també de 40 anys i un home que són el doctor Trueta de Girona. A Can Ruti, el conductor de l'autobús ja ha rebut l'alta i altres dos ferits lleus han estat traslladats a altres centres.
I justament parlant de mobilitat, aquest dimecres s'ha inaugurat la intersecció entre les carreteres C1415 i BB-1248 als municipis de Sabadell, Mata de Pera i Terrassa. Ràdio Municipal de Terrassa, Marques Ulleres.
Són 3 quilòmetres d'una plataforma de 3 metres apta per a vianants i ciclistes i que passa per un entorn protegit. El recorregut creua un nou enllaç d'aquesta carretera amb la C1415, a l'acabada de Terrassa-Castellà, on s'ha fet una rotonda que aporta més seguretat i fluïdesa. L'alcalde Jordi Ballart ha demanat que des d'aquest punt també es pugui baixar en carril bici fins a Terrassa.
Nosaltres encara no podem venir en bicicleta des de Terrassa fins a aquest punt, però sí que és veritat que reivindicarem, evidentment, doncs, la, a la Generalitat de Catalunya que també ens acabi completant aquest carril bici per vianants fins a la ciutat de Terrassa.
La carretera BB1248 ha incrementat el seu volum de trànsit des de la posada en funcionament de la Ronda Oest de Sabadell. La pròxima actuació prevista és la construcció d'una rotonda al punt d'accés a les instal·lacions de l'Atlètic. Aquest nou itinerari ha tingut una inversió de 2 milions d'euros i les obres s'han allargat un any i mig.
Comencen les obres per millorar l'eficiència hidràulica del canal d'Urgell en el marc del pla de modernització d'aquesta infraestructura.
Les actuacions han començat a Castellserà, on es construirà una de les tres noves bases reguladores.
Més detalls a Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
S'ha començat per tres bases per regular l'aigua que beneficiaran a 17.000 regants i 55.000 hectàrees. Són obres on el govern espanyol ha aportat 28 milions. És un primer pas, però afirmen que el projecte l'ha de liderar el futur govern de la Generalitat. En parla la secretària d'Estat d'Agricultura i Alimentació del Ministeri, Begoña García.
Però les coses no hay que decirlas, sino hay que iniciarlas. Y este es un ejemplo.
En aquestes obres, en concret, la Generalitat ha fet una aportació de 2 milions d'euros per la compra dels terrenys i té quatre projectes preparats. En parla el secretari d'Agenda Rural, Oriol Anson.
Tenim els quatre projectes fets per un import de 138 milions, 140 milions, més o menys, per la modernització. Quatre projectes fets que els hem posat sobre la taula de la comunitat de regants perquè decideixi per on vol començar.
Avui és un primer pas, però encara queda molta feina per fer i veure quina aportació fa cada administració.
I la central hidroelèctrica de Can Trinxet, a Sant Quirze de Besora, es convertirà a finals d'aquest mes en la primera que gestiona l'energètica pública de la Generalitat. El procés que culmina ara va començar l'any 2021, quan l'equip de govern de Son Poble Esquerra va començar a reclamar el pas de l'explotació de la central a mans públiques. El 9FM, Natàlia Peix.
El dia 31 de juliol, l'Energètica, l'empresa pública d'energies renovables de la Generalitat, passarà a gestionar la minicentral hidroelèctrica de l'antiga fàbrica tèxtil de Can Trinxet, a Sant Quirze de Besora. Serà la primera que passa a mans públiques en el que, segons el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, és un gran precedent pel futur de la resta de centrals hidroelèctriques que hi ha als rius del país. A les conques internes en són 229.
La gestió i l'explotació d'aquesta minicentral marca el camí de totes les concessions que han d'anar caducant en els propers anys. És una de les fites més importants, una fita no menor, l'explotació dels salts d'aigua del país, que fins ara havia estat exclusivament en mans privades.
L'alcalde de Sant Quirze, David Solà, de la llista vinculada a la CUP Son Poble, mostrava la seva satisfacció, tot i admetre que l'objectiu inicial de la campanya de reversió que l'equip de govern va començar l'any 2021 era que Can Trinxet passés a mans de l'Ajuntament. Consistori i Generalitat han de negociar quina part de l'aprofitament acaba revertint a Sant Quirze, que sortirà dels excedents, un cop descomptat el manteniment i l'energia que es destinarà a altres infraestructures de l'ACA.
Notícies en xarxa.
2 minuts per un quart de tres. L'economia catalana creixerà enguany per sobre de la mitjana espanyola. Ho vaticina el BBVA, que aquest dimecres ha presentat el seu nou informe i que diu que aquest 2024 el creixement serà del 2,6% i l'any que ve d'un 2,1%. Tot plegat gràcies en bona part al turisme, Pere Sanz.
Per quart any consecutiu, l'economia catalana augmenta més que la mitjana espanyola. El turisme i els serveis són els acceleradors d'aquest creixement. A més, les dades constaten un bon ritme en la creació d'ocupació. L'entitat bancària pronostica una taxa d'atur al voltant del 8% per l'any que ve. La taca negra en aquesta fotografia econòmica torna a ser l'accés a l'habitatge. L'entitat xifra en 80.000 el dèficit d'habitatges a Catalunya. L'economista en cap per Espanya del BBVA, Miguel Cardoso, adverteix que el problema pot agreujar-se.
De continuar estressándose estos esfuerzos, pues van a ser relativamente dura el acceso, sobre todo, aquí estamos hablando de las rentas medianas, pues sobre todo puede ser duro el acceso a aquellos hogares con rentas por debajo de la media. Y nuestra perspectiva es que es probable que esto continúe.
D'altra banda, l'economista ha afirmat que els salaris trigaran entre 3 i 4 anys en recuperar-se després de la pèrdua de poder adquisitiu de les famílies amb la inflació dels últims anys.
I la consellera d'Educació en funcions, Anna Simó, diu que el 97% dels docents se'ls ha adjudicat una plaça provisional per a curs vinent entre les tres primeres comarques que havien triat, ho ha dit a TV3.
Simó ha recordat que es tracta d'adjudicacions provisionals i que fins avui mateix es poden fer reclamacions per veure casos de mobilitat difícil.
Sí, com sigui, ja fora. força malestar pel destí assignat a alguns mestres. Un exemple el trobem a les Terres de l'Ebre, on molts s'han obtingut plaça a més de 200 quilòmetres de distància del seu lloc de residència, que en el té Dani Camacho.
Segons denuncia el sindicat educatiu USTEC, el decret de plantilles fa que les direccions dels centres puguin cridar a dit a mestres i professors. Per això els sindicats creuen que és un greuge comparatiu, ja que no estaria basat en criteris objectius com són les llistes. El portaveu d'USTEC Estès a les Terres de l'Ebre, Marc Martínez, creu que si no se deroga el decret de plantilles serà molt complicat que el professorat pugui tornar a prop del seu lloc de residència.
No és només marxar lluny, sinó marxar lluny en la sensació de greuge a causa del decret de plantilles que estableix la provisió de places en criteris que són subjectius.
El sindicat sumat dos factors més, falta de planificació del departament i falta d'inversió. Ara per ara l'adjudicació de places és provisional i els nous funcionaris podran posar al·legacions fins avui per intentar tindre una plaça més a prop del seu lloc de residència.
Fem ara un repàs a altres notícies d'aquesta jornada. Barcelona guanyarà 22 hectàrees de verd escampades en petits espais per tota la ciutat, us ho dèiem en titulars, per afrontar millor el canvi climàtic i els efectes de la contaminació. El govern municipal ha presentat avui el full de ruta, dotat amb 150 milions d'euros per fer 357 noves actuacions del que anomena urbanisme climàtic per aquest mandat. Sumen una superfície més gran que el parc de la Ciutadella.
L'Ajuntament farà zones verdes de 10 nous interiors dia i en millorarà 8 que ja existeixen, no només a l'Eixample, sinó a altres districtes de la ciutat. A més, renovarà 60 parets mitgeres per millorar-ne l'habitabilitat i l'eficiència energètica i construirà 10 cobertes verdes en edificis d'escoles bressol, tot per ajudar a millorar la salut de la ciutadania. L'alcalde Jaume Collboni ha negat que el nou pla signifiqui cap esmena a la totalitat al pla de les superilles de l'anterior alcaldessa Ada Colau.
No em trobareu amb un titular d'aquestes característiques perquè he dit que no hi ha la voluntat de fer una esmena a les polítiques anteriors, hi ha la voluntat d'escalar l'ambició de les polítiques que s'han fet fins ara, d'entroncar amb la tradició de la ciutat a la seva etapa democràtica de guanyar qualitat a l'espai públic amb una mirada nova, que és aquest urbanisme climàtic.
A Barcelona també es faran 216 actuacions per generar ombra davant les onades de calor, que són cada vegada més freqüents.
Per cert, un ampli estudi fet amb 35.000 infants de 8 països ha trobat un vincle sòlid entre l'exposició a espais verds en la primera infància i una millor funció i capacitat pulmonar.
La recerca va utilitzar dades de 8 països per realitzar una metanàlisi. Aquesta avaluació de les dades es va fer en l'àmbit individual per a cada participant i relacionava el domicili de l'infant i la seva capacitat pulmonar.
I el jutjat d'instrucció número 6 de Vilanova i la Geltrú ha decretat a presó provisional comunicada i sense fiança per l'home de 47 anys detingut diumenge acusat d'haver agredit sexualment una nena.
La menor, que té 13 anys i una discapacitat del 33%, hauria acceptat tenir les relacions sexuals, però l'home va ser arrestat per un delicte d'agressió sexual perquè ell és menor de 16 anys, l'edat legal per al consentiment. Els fets van passar al parc de l'1 d'octubre de la capital del Garraf.
Tots a menys per 2:45, moment per la cultura. I per començar pel Festival de Cinema de Sitges, que reconeixerà la trajectòria dels actors Nick Frost i Corey Feldman amb el Premi Honorífic Màquina del Temps, a poc menys de 3 mesos que arrenqui. Avui s'han fet públics aquests noms i els altres guardonats, com el de l'actor italià Fabio Testi, que rebrà el Premi Nosferatu. També s'han donat a conèixer les primeres projeccions, com la d'Apocalipsis Z, El principi del fin, o la darrera pel·lícula de Quentin Dupieux, The Second Act. David Navarro, bon dia.
Bon dia. El nom ja anunciat del director Mike Flanagan s'hi afegeixen l'actor Nick Frost, conegut per films com Bienvenidos al fin del mundo, o Corey Feldman, que participa en pel·lícules mítiques dels 80 com Els Goonies o Gremlins. També rebran la màquina del temps els directors Fred Decker i Ovidio G. Assonitis i la Scream Queen Heather Langenkamp, coneguda per Malson a Elm Street. Pel que fa al Premi Nosferatu, és per a l'actor Fabio Testi. El director del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, Àngel Sala, ha reivindicat el leitmotiv del festival, dedicat al clàssic Freaks de Todd Browning.
Però no solament Freaks, sinó també el context de la fèria, el carnival, el circ, la màgia, És a dir, tot això que és un món que no està perdut, sinó que està integrat en el que és el fantàstic, tant temàticament com també com context. No?
Pel que fa als primers títols que s'han donat a conèixer, es manté l'aposta pel fantàstic nacional en films com Apocalipsis Z, el principi del film, de Carles Torrents. També continua l'idili amb el director francès Quentin Dupieux, que presenta The Second Act. El film Terrifier 3, una de les pel·lícules esdeveniment de l'any, es podrà veure a l'auditori. A més, s'anuncien tres títols de Corea del Sud, com Exuma, de Jang Jae-yoon.
I avui han començat els actes de commemoració del centenari de la mort d'Àngel Guimerà, el dramaturg nascut a Tenerife, resident al Vendrell i entrat a Barcelona. És encara avui dia un dels grans referents per a molts autors dramàtics.
Aquest matí l'Ajuntament del Vendrell i el Departament de Cultura de la Generalitat han efectuat una ofrena floral davant la tomba de Guimerà al cementiri de Montjuïc en el marc de la celebració de l'any Guimerà. Allà mateix els actors Carme Sansa i Enric Majó han interpretat un fragment de Terra Baixa, una de les obres més populars del dramaturg. Izaskun Narret és la directora de l'Institució de les Lletres Catalanes.
Àngel Guimerà és una figura cabdal en el patrimoni de la literatura catalana, no només com a dramaturg, sinó també com a poeta i com a agent cívic, com a persona important en el seu entorn social, amb una opinió que realment era escoltada. Era un personatge enormement popular.
Al llarg d'aquest 2024, en diversos punts de Catalunya, se celebraran més actes per recordar i divulgar la figura del dramaturg, poeta i activista catalanista. Guimerà va morir el 18 de juliol de 1924.
I la desena edició del Col·loqui Internacional Walter Benjamin abordarà l'impacte de les noves tecnologies en la memòria i la història amb la participació d'experts com José María Lasalle i Matilde Iroa. Tindrà lloc del 20 al 22 de setembre a Portbou, on avui s'ha presentat en portada la visió David Terrones.
L'esdeveniment organitzat pel Memorial Democràtic, el Museu Memorial de l'Exili, el MOME, la càtedra Walter Benjamin de la Universitat de Girona i l'Ajuntament de Portbou se centrarà en l'anàlisi de la influència de les noves tecnologies a la nostra interpretació de la memòria i la història. Ens ho explica el director del Memorial Democràtic, Jordi Font Agulló.
Evidentment, actualment, en el món que vivim, és obvi que tot el que està relacionat amb la digitalització doncs, ens afecta enormement, sobretot per aquest flux continu d'imatges, de relats que circulen a les xarxes i diguem, a internet.
L'objectiu d'aquesta edició és aprofundir en la comprensió de com les noves tecnologies estan transformant la nostra manera de recordar i explicar la història recent, contribuint a una reinterpretació activa i dinàmica de la memòria democràtica.
I arribarem als esports amb música per començar, Luis Miguel. Miguel, que avui i demà actua al Palau Sant Jordi de Barcelona.
El cantant i productor musical mexicà, tot i que nascut a Puerto Rico, farà un repàs al dels seus grans èxits que combinen una àmplia gamma d'estils musicals que van des del funk al pop, passant per les balades i els boleros.
I també avui, Mick actua al Festival Jardins de Pedralbes.
En un concert on el cantant britànic-libanès tornarà a presentar el seu eclèctic repertori.
I arribarem als esports amb James Blunt. My life is brilliant, my love
is pure, I saw. El cantautor anglès guanyador de dos British Awards i nominat 5 vegades als Grammy actuarà al poble espanyol en un concert que forma part del Festival Alba.
Doncs 7 minuts per 2:45, temps pels esports. Esports, el nostre company Roger Sánchez. Roger, bon dia.
Bon dia. El Barça ha explicat aquest migdia la situació de les obres del nou Camp Nou, que avancen a bon ritme. Sobre la pregunta clau, la del retorn als partits a la instal·lació, la vicepresidenta blaugrana, Maria Elena Fort, era molt clara.
Estem posant tot i esmerçant tots els esforços, com crec que ha quedat exposat en aquesta llarga exposició, per tal d'estar preparats a finals d'aquest any per poder jugar un partit a l'Spotify Camp Nou.
Aquest primer partit seria amb les dues primeres graderies obertes. Als treballs ara mateix hi ha 1.750 operaris. A l'agost del 2025 estaria la primera graderia completa i es preveu el final de les obres el 2026. El Barça també ha explicat que s'ha sotmès a 8 inspeccions de treball sense cap sanció fins ara. Encara en futbol, avui el Girona disputa el primer amistós de pretemporada al Camp de l'Olot, un duel amb vessant solidària que també servirà per presentar el conjunt garrotxí davant la seva afició en el curs de retorn de l'Olot a la segona federació Olot FM. Guillem Guardiola.
L'estrena serà per segon any consecutiu
consecutiu contra els gironins després de la derrota per 2-4 en el partit inaugural de la passada campanya. El tècnic de la Unió Esportiva Olot, Pedro Dolera, reconeix que és un premi poder començar la pretemporada contra un rival de Champions.
Ja el van gaudir l'any passat, doncs aquest any tornarem amb un estadi, esperem que ple de gent, amb un ambient molt xulo de partit, contra un equip que l'any passat va ser la revelació de la Lliga. No solament això, sinó va estar ajudant per guanyar la Lliga fins a l'últim tram i que s'ha classificat per la Champions de manera molt, molt sobrada, no?
El partit entre la Unió Esportiva Olot i el Girona arrencarà a les 7 de la tarda d'aquest dimecres a l'estadi municipal d'Olot.
Gran futbol en clau més de propietats. El Centre d'Esports Hospitalet aquest dimarts se celebrava una assemblea extraordinària en què s'explicaven les converses fallides per vincular el primer equip riberenc a una societat anònima esportiva i així haver pogut competir a segona federació. El president del club, Santi Ballester, sempre ho ha defensat públicament.
Creiem que no hi ha una altra possible solució de tirar endavant, de fer-nos un club important, que ja ho som, però poder competir en tots els clubs de futbol de les ciutats similars a les nostres, que tots són societats anònimes esportives i que és l'única manera de poder tenir finançament, sempre comptant en que tots els socis del club també seran accionistes d'aquesta SAT.
En bàsquet, el Força Lleida ha anunciat aquest migdia la primera peça per al projecte dels lleidatans en l'estrena de la Lliga ACB. Es tracta del base Rafa Villar, de 19 anys, que ha jugat cedit pel Barça les dues últimes temporades i que ara signa contracte fins al 2026. El director esportiu del Força Lleida, Joaquín Prado, valora la continuïtat de Villar.
Jugador al que todos conocemos, al que todos tenemos un gran aprecio personal por su capacidad de trabajo, por su implicación, por su esfuerzo, por su conexión con la grada, que creemos que está en un momento de su carrera perfecto para debutar en ACB. Estamos hablando de uno de los mejores jugadores jóvenes de Europa, sin duda, con una enorme proyección y con también un fantástico presente, como ya ha demostrado estas dos últimas temporadas con nosotros.
També en bàsquet, la penya ha anunciat una nova renovació al femení, que competirà a la màxima categoria del curs vinent. Es tracta de Laura Piera, escort de 24 anys, que iniciarà el seu quart curs a Badalona. I també en handbol, hem sabut avui que el pavelló de les Moreres d'Esplugues de Llobregat acollirà les finals de les Supercopes de Catalunya. Es disputaran durant aquest estiu primer les semifinals i després aquestes dues finals.
Gràcies, Roger. Per l'última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts i arribem en punt a 2:15 de la tarda.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
La xarxa de comunicació...
Tú no eres mi amiga. Que yo sigo jugando, ¿qué más da? Sigo jugando solo. Me aburro, el patio está vacío y suenan las sirenas. Yo sigo jugando, ¿qué más da? Sigo jugando y siempre me castiga. Y solo quiero que te vayas. Solo quiero que se acabe. Solo quiero que me des. Sigo jugando, ¿qué más da? Sigo jugando solo. nada, solo tu delirio. Insoportable en el salón, no queda nada más que tu fantasma. Solo quiero que te vayas.
Bon dia, són dos quarts de tres.
Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
Reeditat el cordó sanitari contra l'extrema dreta al Parlament, el PSC, Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP han decidit ampliar Aliança Catalana al veto que ja aplicaven a Vox la passada legislatura. Un acord que va impedir que el partit ultra tingués un lloc a la mesa, un senador autonòmic i que pogués defensar proposicions de llei pròpies. El pacte que han presentat es titula Per un Parlament compromès amb la democràcia, els drets i la diversitat. Ferran Pedret és diputat del PSC.
Davant de qui pretén dividir-nos en funció dels nostres accents, dels nostres aspectes o dels nostres afectes, les persones que creiem en una societat oberta, plural, democràtica, hem de defensar que tots i cadascun dels nostres conciutadans, tots i cadascun dels nostres congèneres han de gaudir d'una igual llibertat, del dret a desenvolupar el seu projecte de vida amb autonomia i amb dignitat i evitar la confrontació, això que alguns pretenen excitar, com s'ha explicat molt bé, del penúltim contra l'últim.
És dimecres 17 de juliol de 2024. Tenim més titulars. Pedro Sánchez promet més transparència. Sara Torremocha.
En una compareixença al Congrés, el president ha detallat alguna de les mesures del Pla de Regeneració Democràtica que inclouen la limitació del finançament públic dels mitjans i les reformes de lleis mordassa i electoral. PP i Vox l'han criticat amb duresa i l'han acusat de promoure censura.
Nou accident entre camions a l'AP7.
Un sinistre que ha provocat 10 quilòmetres de cues. Mentrestant, 4 dels 47 ferits de l'accident d'autobús d'ahir a les 7:32 continuen en estat greu.
Comencen les obres per millorar el canal d'Urgell.
Les actuacions per modernitzar aquesta infraestructura han començat a Castellserà, on es construirà una de les tres noves bases reguladores.
Jaume Collboni presenta el seu model de ciutat verda.
Una aposta que deixa de banda les superilles impulsades per Ada Colau i que prioritzarà actuar en nous interiors d'illes solars abandonats, places o espais buits, tot plegat amb una inversió de 150 milions d'euros.
En Cultura presentada la nova edició del Festival de Cinema de Sitges,
que es farà del 3 al 13 d'octubre i que reconeixerà la carrera dels actors Fabio Testi, Nick Frost i Corey Feldman. Algunes de les produccions que es podran veure són Apocalipsis Z, Al principio del fin o The Second Act.
I doble concert de Luis Miguel a Barcelona.
El cantant i productor musical mexicà actuarà avui i demà al Palau Sant Jordi en dues actuacions on farà un repàs als seus grans èxits.
Esports, Roger Sánchez, el Barça manté el desembre d'aquest any com a data de retorn al nou Camp Nou.
Així ho han explicat aquest migdia. La idea és jugar de nou a l'estadi Blaugrana abans que acabi l'any, amb un aforament d'unes 60.000 persones. L'agost del 2025 les dues primeres graderies estarien a ple funcionament i l'obra es tancaria el 2026.
Arriba, atenció, la primera onada de calor de l'estiu a bona part de Catalunya. Previsió del temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
Bon dia, estem tenint una situació molt típicament del juliol. Per tant, sol, calor i més aviat xafogó a moltes comarques. De fet, a hores d'ara s'està enfilant més la temperatura que no pas ahir, especialment a les comarques de l'interior, ja des del prelitoral, la Catalunya central, Pirineu, comarques de Ponent i interior de Girona. A hores d'ara ja tenen més de 30 graus i, de fet, al llarg d'aquesta tarda cap a la terra ferma ens atensarem als 36-37 graus, també a la Conca de Tremp o fins i tot al Pla de Bages, o cap a la Conca d'Òdena, al voltant dels 34-35 graus. Arran de mar, moltíssima xafogó, poc més de 27-28 graus, però amb aquesta humitat elevada, i de núvols importants al llarg d'aquesta tarda n'hi haurà molt pocs. El dijous serà un dia que començarà amb alguns núvols cap a les comarques de l'Ebre, després es desfaran, i sobretot demà farà molta més calor que avui. Ja tocarem els 40 graus a viles com Lleida capital. N'estarem pendents a la xarxa.
El control de Saivan López passa en gairebé 4 minuts de dos quarts de 3.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
És la nostra portada d'aquest dimecres al Parlament de Catalunya que ha reeditat el cordó sanitari per aïllar l'extrema dreta de Vox i Aliança Catalana. El PSC, Junts, Esquerra, Comuns i la CUP s'han compromès a no acceptar els seus vots ni per acció ni per omissió en una investidura, a no donar-los suport en cap iniciativa i a impedir sempre que es pugui a que tinguin representació en els organismes de la cambra. Mont Carvajal, bon dia.
Bon dia. 5 dels 8 partits del Parlament, que representen el 80% de la cambra, han signat un acord per aïllar l'extrema dreta. Ja ho van fer la legislatura passada i durant la darrera campanya electoral. I ara hi tornen per afegir Aliança Catalana, que hi ha entrat amb 2 escons. En una compareixença conjunta, els representants d'aquests 5 partits s'han mostrat convençuts que no s'ha de normalitzar l'extrema dreta ni els seus missatges d'odi. Escoltem Najat Driouec, d'Esquerra Republicana, Andrés García Berrio, dels Comuns, i Ferran Pedret, del PSC.
Perquè no hi ha una extrema dreta bona i una dolenta. Per això no permetrem que ningú tapi el seu racisme i la seva xenofòbia amb la nostra senyera.
A l'extrema dreta ni aigua, ni en castellà ni en català. Pot semblar una frase feta, però aquí al Parlament és un compromís que hem adquirit els Comuns, Esquerra Republicana, PSC, CUP i Junts per barrar el pas al feixisme i al racisme.
Davant de qui pretén dividir-nos en funció dels nostres accents, dels nostres aspectes o dels nostres afectes, les persones que creiem en una societat oberta, plural, democràtica, hem de defensar que tots i cadascun dels nostres conciutadans, tots i cadascun dels nostres congèneres, han de gaudir d'una igual llibertat.
Aquests partits s'han mostrat satisfets del pacte perquè en la legislatura passada l'extrema dreta no va poder tirar endavant cap iniciativa i ara, de moment, també ha quedat exclosa de totes les 8 comissions d'aquesta legislatura que s'han constituït avui mateix.
Doncs justament amb l'objectiu de frenar, entre altres coses, els falsos rumors que molt sovint fa servir la ultradreta, el president espanyol Pedro Sánchez ha esbossat aquest dimecres al matí al Congrés el seu pla per la regeneració democràtica.
El cap de l'executiu pretén tancar un gran acord amb la resta de partits per enfortir la democràcia i per això han engegarà una ronda de contactes.
Entre altres coses, Sánchez ha plantejat les reformes de la llei Mordassa i una nova legislació per frenar les notícies falses basant-se en el reglament de llibertat de mitjans aprovat al Parlament Europeu.
Sánchez pretén, a més, reformar les lleis del dret a l'honor i a la rectificació amb l'objectiu d'oferir una reparació pública a les persones investigades en causes que no acaben en judici. El cap de l'executiu també planteja fer obligatoris els debats per les eleccions, acabar amb el finançament dels pseudomitjans digitals i posar fre a les notícies falses.
La democracia tiene el derecho y la obligación de defenderse de los bulos, de las injerencias de aquellos que quieren desmantelarla, la democracia, enfangando el debate público, eliminando a rivales con difamaciones o comprando la opinión de ciertos tabloides digitales a base de talonario.
Pel cap de l'oposició, Alberto Núñez Feijó, la voluntat de Sánchez d'aturar el que considera la màquina de fang és només una estratègia per defensar la seva família.
El cinismo hecho carne nos da lecciones de verdad. Señor Sánchez, el mayor bulo de España es usted. Sí, señoría.
Des d'Esquerra, Gabriel Rufián ha criticat la falta d'iniciativa de les propostes de Sánchez i Junts per Catalunya ha coincidit amb la ineficàcia de la proposta i ha retret al cap de l'executiu que pacti sovint amb aquells que considera responsables de la màquina de fang.
Doncs encara en la crònica política, el diputat d'Esquerra, Ruben Wagensberg, ha tornat avui al Parlament després de mig any a l'exili.
Wagensberg ha estat rebut per una comitiva encapçalada pel president de la cambra, Josep Rull, que ha celebrat el seu retorn a Catalunya en llibertat.
I encara parlant d'Esquerra, el seu responsable de comunicació ja sabien fa mig any que els autors dels cartells contra Ernest Maragall eren militants del partit.
Segons uns àudios als quals ha tingut accés RAC1 i l'Ara, el 8 de febrer hi va haver una reunió que va comptar amb la presència del viceconseller de govern, Sergi Sabrià, per parlar sobre com fer front a l'escàndol.
Doncs encara sobre aquest cas, ho acabem de saber, Esquerra ha decidit demandar l'exdirector de comunicació i l'ha cessat com a assessor a la Diputació en responsabilitzar-lo dels àudios filtrats.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
7 minuts i arribem a 3:15. Parlem un dia més de mobilitat i d'un matí molt complicat a la P7 per un nou accident amb camions implicats a Cerdanyola del Vallès, un sinistre que ha provocat més de 10 quilòmetres de retencions en sentit nord.
L'accident ha obligat a tallar 2 carrils de la via i els bombers de la Generalitat han hagut de treure el conductor d'un dels camions.
Mentrestant, 4 dels 47 ferits de l'accident de l'autobús d'ahir a la C32 entre Pineda de Mar i Tordera continuen en estat greu.
Es tracta d'una dona de 28 anys que ha estat ingressada a l'Hospital l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona amb una lesió medular greu. Un home de 40 anys que es troba a Can Ruti i una dona també de 40 anys i un home que són el doctor Trueta de Girona. A Can Ruti, el conductor de l'autobús ja ha rebut l'alta i altres dos ferits lleus han estat traslladats a altres centres.
I dels cotxes als trens, perquè la circulació a l'R3 de Rodalia s'ha estat interrompuda una hora aquest matí entre les estacions de Parets i Granollers per una incidència a les instal·lacions, segons s'ha informat Renfe.
La incidència ha afectat els trens que circulen entre l'Hospitalet de Llobregat i Sant Quirze de Besora, segons ha informat Adif.
I la plataforma Dignitat a les Vies convoca els alcaldes de Tarragona i l'Ebre per buscar solucions i millorar el servei de trens. Aquest dissabte han convocat una reunió al Teatret del Serrallo, on es reuniran alcaldes dels municipis afectats per les obres que hi haurà passat l'estiu a partir del setembre entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders. Tarragona Ràdio, Miguel González.
L'acció, una més després de les protestes davant les estacions de Tarragona i de Sants a Barcelona, pretén aplegar alcaldes, càrrecs polítics, sindicats i entitats de les poblacions afectades pel tall del túnel de Roda els pròxims mesos i buscar solucions. Estem parlant d'unes obres al túnel de Roda de Berà que s'allargaran uns 5 mesos i que provocaran la interrupció de totes les línies entre Tarragona i Sant Vicenç. Ana Gómez, una de les portaveus de la plataforma Dignitat a les Vies, ha explicat a Tarragona Ràdio que la principal reclamació passa per tenir garantits uns serveis alternatius suficients i ràpids. Demanen que la comunicació sigui fluida i que hi hagi retorn constant. Els alcaldes els demanen suport.
Cooperació. Saber que no estem sols. Sabem que tenim un suport que pot donar pressió a la cara a aconseguir algunes millores més del tall, que ja s'estan aconseguint.
Ja han confirmat la seva assistència diversos alcaldes del territori, entre ells els de Tarragona, Rubén Viñuales, el del Vendrell, Vilaseca, Valls, Roda de Berà o Altafulla.
Doncs tot plegat avui, que han començat les obres per millorar l'eficiència hidràulica del canal d'Urgell en el marc del pla de modernització d'aquesta infraestructura.
Les actuacions han començat a Castellserà, on es construirà una de les tres noves bases reguladores.
És una crònica de Julen Andrés des de Ràdio Ponent Mollerussa.
S'ha començat per tres bases per regular l'aigua que beneficiaran a 17.000 regants i 55.000 hectàrees. Són obres on el govern espanyol ha aportat 28 milions. És un primer pas, però afirmen que el projecte l'ha de liderar el futur govern de la Generalitat. En parla la secretària d'Estat d'Agricultura i Alimentació del Ministeri, Begoña García.
Però les coses no hay que decirlas, sino hay que iniciarlas. Y este es un ejemplo.
En aquestes obres, en concret, la Generalitat ha fet una aportació de 2 milions d'euros per la compra dels terrenys i té 4 projectes preparats. En parla el secretari d'Agenda Rural, Oriol Anson.
Tenim els 4 projectes fets per un import de 138 milions, 140 milions, més o menys, per la modernització, 4 projectes fets que els hem posat sobre la taula de la comunitat de regants perquè decideixi per on vol començar.
Avui és un primer pas, però encara queda molta feina per fer i veure quina aportació fa cada administració.
Més coses, l'economia catalana creixerà enguany per sobre de la mitjana espanyola. Ho vaticina el BBVA, que aquest dimecres s'ha presentat el seu nou informe i que diu que aquest 2024 el creixement serà del 2,6% i l'any que ve d'un 2,1%, tot plegat gràcies en bona part al turisme, Pere Sanz.
Per quart any consecutiu, l'economia catalana augmenta més que la mitjana espanyola. El turisme i els serveis són els acceleradors d'aquest creixement. A més, les dades constaten un bon ritme en la creació d'ocupació. L'entitat bancària pronostica una taxa d'atur al voltant del 8% per l'any que ve. La taca negra en aquesta fotografia econòmica torna a ser l'accés a l'habitatge. L'entitat xifra en 80.000 el dèficit d'habitatges a Catalunya. L'economista en cap per Espanya del BBVA, Miguel Cardoso, adverteix que el problema pot agreujar-se.
De continuar estressant-se estos esfuerzos, pues van a ser relativamente dura el acceso, sobre todo, aquí estamos hablando de las rentas medianas, pues sobre todo puede ser duro el acceso a aquellos hogares con rentas por debajo de la media. Y nuestra perspectiva es que es probable que esto continúe.
D'altra banda, l'economista ha afirmat que els salaris trigaran entre 3 i 4 anys en recuperar-se després de la pèrdua de poder adquisitiu de les famílies amb la inflació dels últims anys.
Dos minuts, ja arribem a 3:45. Per cert, que l'edat d'emancipació dels joves catalans es troba situada en els 29,8 anys, una xifra lleugerament inferior als 30,3 del conjunt de l'Estat i 4 anys per sobre de la mitjana europea, que és de 26 anys.
Així ho conclou un informe de la Universitat Pompeu Fabra i l'Associació de Promotors i Constructors d'Edificis de Catalunya. Entre els factors que demoren l'emancipació juvenil hi ha l'evolució dels salaris i la taxa de temporalitat, el preu d'habitatge, la manca d'oferta d'habitatge protegit, l'estat civil i l'augment de persones amb estudis superiors.
Doncs recollim ara d'altres notícies que es deixa aquest dimecres. Comencem a Barcelona, que guanyarà 22 hectàrees de veres escampades en petits espais per tota la ciutat, us ho dèiem en titulars, per afrontar millor el canvi climàtic i els efectes de la contaminació.
L'Ajuntament farà zones verdes a 10 nous interiors d'illa i en millorarà 8 que ja existeixen, no només a l'Eixample, sinó a altres districtes de la ciutat. A més, renovarà 60 parets mitgeres per millorar-ne l'habitabilitat i l'eficiència energètica i construirà 10 cobertes verdes en edificis d'escoles bressol. Tot per ajudar a millorar la salut de la ciutadania. L'alcalde Jaume Collboni ha negat que el nou pla signifiqui cap esmena a la totalitat al pla de les superilles de l'anterior alcaldessa Ada Colau.
No em trobareu amb un titular d'aquestes característiques perquè he dit que no hi ha la voluntat de fer una esmena a les polítiques anteriors, hi ha la voluntat d'escalar l'ambició de les polítiques que s'han fet fins ara, d'entroncar amb la tradició de la ciutat a la seva etapa democràtica de guanyar qualitat a l'espai públic amb una mirada nova, que és aquest urbanisme climàtic.
A Barcelona també es faran 216 actuacions per generar ombra davant les onades de calor, que són cada vegada més freqüents.
En punt 3:15 i el pacte de govern entre Junts i Esquerra, l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès ha superat el primer any amb èxit, malgrat alguns desacords que han aconseguit superar. Això és el que han dit avui els dos socis de govern en una roda de premsa de balanç. Cugat Media, Albert Soler.
Un cop superats els punts de vista diferents, en paraules de l'alcalde, i superada la complicada negociació sobre la ubicació de l'escola La Mirada, Josep Maria Vallès de Junts i Bernat Picornell d'Esquerra han renovat el pacte per afrontar els reptes que tenen encara per davant. Està clar, però, que La Mirada ha sigut més que un punt de vista diferent, ja que va provocar una reunió d'urgència just a l'inici del ple del mes de juny entre Vallès i Picornell, fins al punt que l'alcalde va retirar el punt de l'ordre del dia. Escoltem Bernat Picornell.
Jo no diria que fos un punt crític, és a dir, els grans projectes comporten grans reptes i els grans reptes, grans negociacions. I és evident que qualsevol gran projecte de ciutat, com és l'escola La Mirada, porta doncs, a una intensitat de negociació doncs, diferent a la resta de negociacions.
L'alcalde de Vallès ha posat precisament el consens al qual s'ha arribat amb La Mirada com a exemple de com han de ser els pactes de futur a la ciutat, que incloguin no només el soci de govern, sinó també bona part de l'oposició.
I l'alcaldessa de Mollet del Vallès, Mireia Dionisio, ha fet balanç dels primers 12 mesos del nou mandat i ha destacat el bon clima polític i la relació cordial que hi ha amb els partits de l'oposició i ha remarcat la bona situació econòmica que té el consistori. Ràdio Mollet, Joel Gascón.
Mireia Dionisio ha dit que des de l'equip de govern s'està treballant amb tres grans mirades, que són fer possible la transformació de Mollet, consolidar la xarxa de serveis públics i millora dels equipaments municipals i, com a tercera pota, continuar amb la política de proximitat amb veïns i entitats.
Aquest segell, no?, que estem impregnant a tot allò que fem, que és aquesta proximitat amb la ciutadania a nivell particular i també, evidentment, amb les entitats i tota la gent que, de Mollet que conforma les entitats que, com he dit sempre, i perquè això ho sento, són el cor de la ciutat.
L'alcaldessa de Mollet també ha posat èmfasi en el futur sistema de recollida de residus amb contenidors tancats que només es podran obrir amb una targeta identificativa i que s'aplicarà de forma homogènia a tota la ciutat. Mireia Dionisio ha avançat que a partir d'aquesta tardor hi haurà una temporada estable de teatre a Can Gomà, tal com anunciava el programa electoral.
Més de 12 minuts per arribar a les 3 de la tarda. Moment per la cultura. Farcida d'aquest dimecres, per començar pel Festival de Cinema de Sitges, que reconeixerà la carrera dels actors Nick Frost i Corey Feldman amb el Premi Honorífic Màquina del Temps. A poc menys de 3 mesos que arrenqui, avui s'han fet públics aquests noms i els d'altres guardonats, com el de l'actor italià Fabio Testi, que rebrà el Premi Nosferatu. També s'han donat a conèixer les primeres projeccions. David Navarro, bon dia.
Bon dia. El nom ja ha anunciat del director Mike Flanagan. S'hi afegeixen l'actor Nick Frost, conegut per films com Bienvenidos al fin del mundo, o Corey Feldman, que participa en pel·lícules mítiques dels 80 com Els Goonies o Gremlins. També rebran La Màquina del Temps els directors Fred Decker i Ovidio G. Assonitis i l'Scream Queen Heather Langenkamp, coneguda per Malson Elm Street. Pel que fa al Premi Nosferatu, és per a l'actor Fabio Testi. El director del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, Àngel Sala, ha reivindicat el leitmotiv del festival, dedicat al clàssic Freaks de Todd Browning.
Però no solament Freaks, sinó també el context de la fèria, el carnival, el circ, la màgia... És a dir, tot això que és un món que no està perdut, sinó que està integrat en el que és el fantàstic, tant temàticament com també com a context. No?
Pel que fa als primers títols que s'han donat a conèixer, es manté l'aposta pel fantàstic nacional en films com Apocalipsis Z, El principi del film, de Carles Torrents. També continua l'idili amb el director francès Quentin Dupieux, que presenta The Second Act. El film Terrifier 3, una de les pel·lícules d'esdeveniment de l'any, es podrà veure a l'auditori. A més, anuncien tres títols de Corea del Sud, com Exuma, de Jang Jae-yoon.
I ens situem ara a Lleida perquè la Universitat de Cervera acull la 43a càtedra Emili Pujol, que cada any inclou la Fira de Lutiers. Enguany el certamen compleix 20 anys i es dedica als arquets, una peça clau per tocar els instruments de corda. Lleida Televisió, Noelia Burgos.
Els arquets són els protagonistes de la 20a Fira de Lutiers de Cervera, que s'ha celebrat aquest dimecres en el marc de la 43a càtedra Emili Pujol. El certamen està dedicat a l'ofici dels lutiers, sent el més important del sud d'Europa, i enguany hi participen una dotzena d'artesans com Josep Saguer, lutier de Barcelona.
És l'única fira que hi ha a Espanya de loteria i penso que s'ha de recolzar, i el que hem d'intentar és que cada vegada vagi a millor, vingui més gent i tingui, sobretot, més recolzament institucional.
La fira s'ha obert a lutiers internacionals amb una nova delegació de Perpinyà, un d'ells, Julien Mortier.
Ah, je suis venu pour montrer mes archers, ma fabrication.
I diu que fa els seus propis arquets, fa totes les peces, un per un, i n'ha portat de violí, viola i violoncel, arts moderns.
El certamen també inclou una exposició d'arcs en vitrines com un arc de violoncel de Josep Artur Vigneron, que va pertànyer al violoncel·lista Josep Trota.
I el Mercat de Música Viva de Vic canviarà de director artístic a partir de l'octubre. Joan Rial estarà al capdavant de les edicions de 2025 i 2026 amb objectius com el d'aconseguir paritat als escenaris i promoure la representació d'artistes catalans. Rial, que és coordinador general del Festival Vida, estarà acompanyat per Jordi Casadesús i Rubén Pujol, el nou FM, Miquel Giol.
Després de 14 anys de treball de Marc Lloret i Oriol Roca, Joan Rial n'agafa el relleu després de guanyar amb la seva candidatura el concurs per a la nova direcció artística que es va convocar el mes d'abril. A Rial, que també és coordinador general del Festival Vida, l'acompanyaran Jordi Casadesús i Rubén Pujol, que entre tots impulsaran el mercat durant 2 anys, el 2025 i el 2026, tot i que hi ha la possibilitat de que es pugui prorrogar 2 anys més. Entre els objectius de la nova direcció artística hi ha el d'elaborar la programació, tenint en compte la representació d'artistes catalans, la presència d'altres comunitats autònomes, d'artistes internacionals i aconseguint paritat de gènere. També volen seguir treballant per la dinamització de l'espai musical català, per l'impacte econòmic del territori i per ser un punt de trobada professional de tot el sector musical català i aparador de nous projectes musicals.
I arribem als esports amb més música. Per començar, Luis Miguel.
Hoy brilla el sol en tu mirar.
Luis Miguel, que actua avui i demà al Palau Sant Jordi de Barcelona.
El cantant i productor musical mexicà, tot i que nascut a Puerto Rico, farà un repàs dels seus grans èxits que combinen una àmplia gamma d'estils musicals que van des del funk al pop, passant per les balades i els boleros.
També avui, Mica actua al Festival Jardins de Pedralbes.
En un concert on el cantant britànic o libanès tornarà a presentar el seu eclèctic repertori.
I arribarem als esports amb James Blunt. Smiling all along, but I was faking.
El cantautor anglès guanyador de 2 British Awards i nominat 5 vegades als Grammy actuarà al poble espanyol en un concert que forma part del Festival Alma.
Doncs en James Blunt, 7 minuts per les 3, arribem als esports. I amb els esports, el nostre company en Roger Sánchez. Roger, bon dia.
Bon dia. El Barça ha explicat aquest migdia la situació de les obres del nou Camp Nou, que avancen a bon ritme. Es manté la idea de retornar a l'estadi abans que acabi el 2024. Per a la vicepresidenta blaugrana, Maria Elena Fort, el més important és la seguretat dels socis i les sòcies.
La prioritat a l'hora de tornar també és tenir totes les condicions de seguretat
i condicions bàsiques per poder tornar, perquè els abonats i els socis que tornin amb les plenes garanties. Per tant, aquesta és la feina que tenim ara, diguéssim, en aquest sentit.
El primer partit seria amb les dues primeres graderies obertes als treballs i ara mateix 1.750 operaris. A l'agost del 2025 estaria la primera graderia completa i es preveu al final de les obres al 2026. El Barça també ha explicat que s'ha sotmès a 8 inspeccions de treball sense cap sanció fins ara. Amb cara en futbol, el Girona disputa avui el primer partit amistós de pretemporada a les 7 al camp de l'Olot. El tècnic Miquel Sánchez posa l'accent en el dia a dia del grup abans de pensar en l'objectiu.
El més important és el camí, que hem de fer junts, que hem de fer ajudant-nos i estan units. Si empecem així, penso que les coses aniran bé. I hem de fer-lo veure ràpidament al jugador que entra o que ha vingut ara mateix i que no es coneix.
Encara en futbol, avui l'Espanyol ha fet el primer entrenament de la pretemporada després de les revisions mèdiques i les proves físiques, i a la Lliga F tenim moviments de mercat. L'Espanyol ha fitxat Arola Aparicio, jugadora de banda de 26 anys, i el Barça ha cedit Lucía Corrales, jove jugadora de 18 anys, al Sevilla. Pel que fa al futbol català, al Centre d'Esports L'Hospitalet aquest dimarts se celebrava una assemblea extraordinària en què s'explicaven les converses fallides per vincular el primer equip riberenc a una societat anònima esportiva i així haver pogut competir a Segona Federació el curs vinent. Mitjans de l'Hospitalet, Sergi Esparza.
Tot i que les converses no van arribar a bon port, el futur de l'OSPI passa per convertir-se en una SAE, una opció que no és nova, ja que el president del club, Santi Ballester, sempre ho ha defensat públicament.
Creiem que no hi ha una altra possible solució de tirar endavant, de fer-nos un club important, que ja ho som, però poder competir en tots els clubs de futbol de les ciutats similars a les nostres, que tots són societats anònimes esportives i que és l'única manera de poder tenir finançament. Sempre comptant en que tots els socis del club també seran accionistes d'aquesta SAE.
D'altra banda, el club té previst eixugar el deute pendent amb la Seguretat Social, que ascendeix a uns 40.000 euros, la primavera del 2025. A partir d'aquí, l'OSPI tindrà les mans lliures per demanar un crèdit bancari.
També coneixíem aquest dimarts la nova propietat del Club de Futbol Badalona, que arriba amb la intenció de fer un salt i dur el primer equip masculí de l'entitat, ara a tercera, a optar a la primera federació a curt mitjà termini. Marc Serra és un dels nous propietaris del Club Badaloní.
Tornar a enganxar la ciutat, tornar a enganxar l'afició, poder vincular el club a tota aquesta història a nivell de ciutat, cultura, etc. Llavors, bueno, ja sabem que tenim un repte molt important per davant i treballarem. Tenim un equip tant dins com fora del terreny de joc que estem convençuts que és l'adient per afrontar aquesta nova etapa.
En bàsquet, la penya ha anunciat una nova renovació al femení que competirà a la màxima categoria el curs vinent. Es tracta de Laura Piera, escorta de 24 anys, que iniciarà la seva quarta temporada al conjunt badaloní. Piera afronta amb molta il·lusió l'estrena a la Lliga Femenina Endesa.
Ens hem de preparar molt perquè és un pas molt gran, però superil·lusionada. Crec que ho fa superespecial, crec que he viscut tots els moments bons i tots els moments dolents i crec que això és el que fa que sigui superespecial i que estigui superorgullosa de com hem aconseguit arribar fins aquí.
També ha anunciat una novetat, en aquest cas un fitxatge al Força Lleida, el del base Rafa Villar, que ha jugat cedit ja amb el conjunt lleidatà els últims 2 anys.
Gràcies, Roger. Per l'última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts i arribem en punt a les 3 de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí, tornarem demà. Serà dijous. Fins aleshores, que tingueu una molt bona jornada.
Ona Malgrat. Ona Malgrat.
Keep it up.
present, ara aquí present, no diria res que no pogués sentir. Ara jo aquí, ja no sento res del que no pugui dir. Una línia de fum surant per darrere el tret. Resseguir-la amb els ulls com qui busca un record incert. Ja vaig fer aquest somriure que m'aguanta el cap. De badalls la saviesa que decora tanta realitat. Ara peso el temps a una balança. T'enyoro a ritme constant. Hi ha minuts que ens duen l'equipatge i d'altres un instant. Els motius serveixen com a planta. Jo rebo cada matí interiors i plecs en una manta versos al coixí. Ara aquí present, no diria res que no pogués sentir. Ara jo aquí, ja no sento res del que no pugui dir.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 3. Us parla Mercè Roura. El Parlament de Catalunya